Benvinguts a Mossega la Poma, un programa en el qual fem les millors crítiques de les millors fruiteries de tota la comarca. En el programa d'avui discutirem sobre si és ètic o no robar una poma podent robar una pera. No us perdeu també la intervenció especial de Joan Pera, que vindrà a parlar-nos de maracuyàs.
Avui a Mossega la Poma parlarem d'eines de computació per fer simulacions de problemes multifísics, fent servir supercomputadors, que són com computadors però en plan super, en plan super 3, com el que tenim aquí al costat de l'UPC, el Mare Nostrum. A més, parlem de veure com es fan servir les eines de visualització 3D per facilitar la divulgació i la comunicació científica. I de tot això en parlarem amb en Fernando Cuccietti, que és investigador sènior del BCC, responsable del vídeo Aylared, on es mostra en gran detall la simulació del funcionament d'un cor. A la tertúlia parlarem de nous rumors que ens envolten d'Apple i el seu nou iPhone, entre altres coses. Tindrem secció de ciència i sempre parlarem de, com sempre, parlarem de propostes mosseguis. És que no sóc en Tomàs i no sé com es fa això. Vinga, comencem Mossega la Poma.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. Al control tècnic tenim l'Albert González, que no té Hola. Micròfon, a la redacció en Raúl Arribas.
Hola a tothom.
Direcció absent, avui no hi és, en Tomàs Manzanares. La nostra col·laboradora científica, la Sílvia Bonàs.
Hola.
I a la producció, en Raimon Lapuente. Direcció, codirecció i producció i conducció, qui us parla, Marc Alier.
Ui, Marc, avui fas moltes coses, eh?
Avui és fatal. Avui no sé si
estic content sóc jo. Perquè avui, com que parlarem de simulació, ja que no hi és el Tomàs, avui simularé ser el doctor Ludo. I intentaré veure si puc aportar aquest puntet de caos o si el troll que portem tots a dins se m'acaba engullint.
Sí, el troll de les tavernes. Jo també estic molt content perquè avui resulta que Microsoft ha anunciat que aquest estiu traurà el Windows 8 punt 1, perquè ara volen fer el mateix que fa Apple, d'anar traient una versió del sistema operatiu cada any i cobrant una miqueta pel tema, i sembla ser que aquest serà...
Sembla que aquesta és gratuïta, però sí, sembla.
Sembla que volen cobrar una miqueta, i el que volen fer és recuperar el botó Start, perquè la gent no sap per què van començar, perquè el metro aquest no sap per on agafar-lo, i es rumoreja que potser hi hagi una versió Enterprise on ja treguin el metro totalment i tornin a l'escriptori que tothom odia estimar.
Aquesta és la que voldries tu, no?
Aquesta no la necessito, però jo tinc un Mac.
Volem saludar, com sempre, a totes les emissores que remeteu Mossega la Poma, a les vostres respectives graelles. Moltíssimes gràcies, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bé, doncs avui el nostre convidat és en Fernando Cuccietti. Benvingut, Fernando.
Moltes gràcies.
En Fernando és un físic argentí especialitzat en simulacions numèriques d'alt rendiment, investigador sènior, ja ha tirat els seus tiros, ja m'ho ve que ja deixem de ser júniors, ja ens agradaria tornar-ho a ser. Quan ets júnior vols ser sènior, quan ets sènior ja dius, escolta, ser júnior ja ens agradaria. En el departament CASE del BCC, impulsor de l'equip de visualització. Fernando és especialitzat en simulacions, està fent recerca i el seu doctorat a Argentina i un postdoctorat a Los Alamos. És allà on es va fer la bomba atòmica.
No, estábamos cerca, o sea, como extranjero igual no te dejan ni acercarte.
Ni acercarte, ¿no? No sea que te muerda una araña radioactiva y coja superpoderes.
No, más bien un señor con una metralleta.
I també vas passar per l'Institut de Ciències Fotòniques, però no és el del Monte Fuji, on es va desenvolupar el Mazinger Z.
No.
On és, estava aquest Institut de Ciències Fotòniques?
Aquí, en Castelldefels.
A Castelldefels. O sigui, imagina, podem fer un Mazinger Z...
N'hi ha un per Tarragona, a Castell, no? A una a rotonda?
Com?
Hi ha un Mazinger Z a una rotonda per Tarragona?
Sí, n'hi ha un.
Mira, real, no és broma.
Es va fer per fer una màrqueting d'una urbanització que al final no es va fer, i hi ha un Mazinger en allà. Però estaria... Podríem fer un Mazinger Z a Castelldefels. Podríem fer un Choni Z, no?
Tenim el Mazinger tot, ja està.
Ja ho tenim. Bueno, doncs, actualment el Fernando, i ara i més seriosament, està en l'equip de visualització del BCC, i ens ha dit un ocellet que també havies treballat en publicitat per televisió.
Sí, eso fue hace ya demasiados años.
Sí.
Pero bueno, sí, cuando tenía 15 o algo así, sabía manejar ordenadores, y un amigo, su padre había traído ordenadores para hacer publicidad y nadie sabía cómo utilizarlos, así que fui para montarlos y ver si les enseñaba, y me quedé y me gustó. La familia mía había una tradición de trabajar en diseño, mi padre tenía una imprenta y esas cosas. Y me quedé unos 4 años, solapó un poco con la carrera en física, haciendo animaciones en 3D para publicidad, pero claro, esta era, ni siquiera había salido Toy Story, o sea...
Sí, prehistòria era... del 3D.
Clar, havia molt poca gent que ho hacía.
Aquesta experiència en el món de la publicitat i el que estàs fent ara es complementa?
Sí, se ayuda mucho, o sea, el concepto de diseño siempre viene bien en todo. Eso fue una cosa que, la pasión que me quedó de allí, la intenté mantener en la ciencia, en preparar figuras, en preparar presentaciones, en preparar todo lo que fuera comunicación. Eso me sirvió muchísimo. Así que se complementa más que, sí, es una ayuda para todo lo que son científicos, pero también lo que hacemos ahora a veces es de vuelta a publicidad. Queremos vender proyectos para que sean financiados, queremos conseguir nuevos clientes, llamémoslo, son gente colaboradores para los proyectos, así que queremos mostrar los datos que tenemos, pero de una manera con un espíritu muy de publicidad.
Una part del que cal per fer ciència és aconseguir finançament, no? I evidentment, doncs, ens hem de vendre, ja sigui a la Unió Europea, sigui a empreses, i hem d'explicar el que estem fent, és una part molt important.
És aquest és el principal problema, no hi ha, vull dir, des de la ciència mai no s'ha intentat comunicar o intentar donar èmfasi a comunicar bé les coses, és com donar els resultats precisos, però aquest èmfasi en una bona comunicació ara comença a tenir més...
No, jo crec que sempre hi ha hagut una bona comunicació per obtenir diners. Tu pensa, per exemple, Galileo necessitava els mecenatge, has de comunicar per qui tingui que pagar, eh?
Sí, en una parte es esa, comunicar para conseguir financiamiento, y la otra parte también es explicar tanto a los que nos financian hoy, que son muchos de la clase política, como a la sociedad, de por qué existimos. O sea, a veces la parte de divulgación viene no solo para conseguir dinero, sino también para justificar qué has hecho con ese dinero y devolver a la sociedad. Hay muchísima gente que le gustaría o simplemente sigue porque le interesa mucho los desarrollos de la ciencia y le encantan ver documentales o cosas donde le explican qué es lo que está pasando hoy en la frontera.
O sigui, és com una inversió a rebot, eh? Expliques a la societat el que estàs fent perquè els polítics puguin justificar que ens estan finançant la ciència.
Exacte. Una mica tornar a connectar la societat amb la ciència, perquè potser és el gran gap que hi ha ara més actualment. És a dir, la gent està interessada en economia, en tertúlies econòmiques, en tertúlies de tot, però tertúlies de ciències es poden seguir? Aquí hi ha una altra cosa a dir.
Necessitem en Putset. En què estàs treballant actualment, Fernando?
En la parte de investigación me dedico sobre todo a lo que es simulaciones de reacciones químicas y combustión, que son química y fluidos, para hacer más eficientes hornos de cemento, para hacer más eficientes reactores químicos de la industria. Y en la parte de visualización lo que estamos es moviendo más proyectos como el que mencionaste, Alia, que fue un mini documental de duración de algunos minutos para explicar qué es lo que se está haciendo aquí en el BCC como con el superordenador de fondo, con la supercomputación, con la gran capacidad de cómputo que tenemos para resolver problemas que no se pueden hacer en otro sitio.
Háblanos más de Alia.
Alia es un... Alia Red, que es un subproyecto de otro proyecto que se llama Alia. O sea, más bien es la aplicación en biomecánica de un software que se llama Alia. Es un proyecto que nació hace algunos años para simular, con el objetivo de simular un corazón humano. Existen algunos modelos, es un proyecto muy interdisciplinar, con una gran entrada y feedback de médicos y gente que, que sabe, digamos, de qué habla cuando le dicen un corazón. Nosotros como físicos, como ingenieros y como matemáticos, vemos toda la parte de las ecuaciones que describen al corazón, pero sin ellos no sabemos cuál es la parte que importa. Igual no, es un poco fácil irnos un poquito por ramas interesantes solo porque son técnicamente interesantes.
¿Y cómo es este feedback, esta relación, cuando haces un proyecto tan multidisciplinario, cómo es esta relación de intentar colaborar con gente de campos muy diferentes al tuyo, que tienen lenguajes también muy diferentes, uh-huh, y a la hora de llegar a un consenso y llegar a un proyecto común, es difícil? No sé si...
Sí, sobre todo hay muchas veces que hay gente que es escéptica, sobre todo en campos que no están muy cercanos a lo que es simulación y ordenadores, como es la medicina. Son muy escépticos y básicamente hay una brecha que no se puede salvar. Hay otros que son mucho más abiertos y con esa gente es con la que tenemos comunicación más fluida. Y las reuniones son muchas veces muy divertidas. Le mostramos un latido de un corazón y nos dice: eso no es un corazón, eso no es un latido, o aquello está bien. O nos dicen cosas como, se enoja, no, esto no tiene nada que ver, porque fíjate que en realidad el corazón gira un poquito más hacia la derecha cuando hace la segunda parte de la contracción, y en realidad ahí es cuando me gusta, porque cuando les decimos, mira, te estás fijando en detalles, ya no te estamos mostrando unas cajas de zapatos para decirte estamos simulando un corazón, no, estás diciéndonos ya detalles muy finos, o sea, nos estamos acercando a la meta.
Sí, eso es porque ven el corazón, ¿no?
Ya están viendo algo que realmente pueden decir, mira, es casi un corazón, pero está fallando aquí. O sea, creo que eso es bueno.
Pero es verdad que es esto, que los médicos dudan mucho de cualquier cosa que llegue del mundo computer. Es una...
Bueno, sí.
Es brutal.
Sí, sobre todo porque, bueno, los físicos nos metemos en montones de áreas y robamos, digamos, metiéndonos como si supiéramos de todo, pero es cierto que es una rama de la ciencia que no tiene tanto contacto con los ordenadores, como son las ingenierías, como son la genética, que sin los ordenadores, bueno, no hubiera avanzado lo que ha avanzado.
Pero igualmente dudan, ¿eh? Es decir, cualquier cosa, predicción genética, dudan.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Entiendo que el projecte aquest Alia no té res a veure amb la germana del Pol Atreides, Adune, perquè és amb Y, no?
No, creo que viene del nombre de una estrella de no sé qué constelación.
El tractar d'acords, no sé, es podia haver dit, jo què sé, de Cupido o Valentí o...
Bueno, por eso, Alia es un software que se utiliza para hacer lo que dijiste antes, multifísica. Simula diferentes ecuaciones de diferentes ramas de la física o de la química acopladas entre ellas, que es lo que está muy de moda hacer ahora. La computación ha desarrollado bastante bien la simulación de algunos campos muy solos, solo un problema, que sería, por ejemplo, electricidad en un medio conductor o los fluidos moviéndose en alguna cavidad. Pero cuando tienen que interactuar entre ellas estas ecuaciones, ahí se pone difícil y es donde entra la necesidad de la supercomputación. Alia se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para simular el agua que corre en un váter, para optimizar el diseño de un váter. Se utiliza para optimizar diseños de barcos.
De fet, ara parlaven, hi ha una xerrada bastant famosa fa uns 2 o 3 anys al Bill Gates, on explicava que hi havia un problema, i és que clar, les feines que treuen més diners, doncs, són, per exemple, doncs, la gent que està dissenyant ara telèfons mòbils. I les grans ments d'aquesta època, doncs, estan, doncs, en telefonia digital o estan de brokers de borsa, mentre que hi ha certs problemes que no s'adrecen i que els que treuen els primers de la classe no estan fent coses com arreglar els vàters, i per exemple, doncs, a continents com Àfrica i a països en vies de desenvolupament, doncs, poder gestionar els vàters.
Pensava que tenia problemes amb els vàters de la mansió al Bill Gates.
No,
per un moment patia,
que el Bill Gates a la seva mansió
deu tenir uns quants.
Però clar, tu pensa que gestionar, doncs, les aigües residuals i el consum d'aigua que cal. De vegades l'aigua que nosaltres fem servir, doncs, per tirar la cadena, doncs és una aigua que a molts llocs no la tenen, i menys aigua neta, que l'aigua que nosaltres tirem al vàter a altres llocs se la beurien. Dius aquí que s'utilitzin aquestes coses per fer això del vàter. També he sentit que esteu simulant volcans.
També és cert, se simula...
Els cors a mi no m'interessen gaire, però a mi els volcans sempre m'han agradat de petits, els volcans i dinosaures.
Però de lluny, no?
Sí, bé, però allò, volcans això, actius, explosions i tal, feu aquest tipus de simulacions també?
Hacemos simulación de lo que le llamamos el transporte de ceniza volcánica. Cuando hay alguna erupción en algún sitio, se conjuga en la simulación del transporte de partículas en un fluido con los pronósticos meteorológicos. Y aquí se deciden, el software que se hace aquí es el que se usa para decidir si se abren o no ciertos aeropuertos, digamos. Sí.
O sea, que lo que pasó hace unos 4 o 5 años que se cerró el espacio aéreo europeo por el volcán este de Islandia, entiendo que se debió simular o se debió prever con algún software de este tipo. No sé si con este en concreto, pero...
Sí, creo que este se utiliza más que todo en el área de Latinoamérica. Uh-huh. Pero sí, es este mismo tipo de software y sí, hay que saber... con horas de antelación, si es necesario o no.
Sí, porque aquí nos cerraron todo el espacio aéreo europeo.
Claro, pero por ejemplo, ahora en perspectiva se sabe que esa fue una reacción desmedida, uh-huh. que no hacía falta cerrar algunas zonas.
La culpa era del informático, ¿no? Que no lo debía hacer bien.
No, la culpa era de que los modelos no estaban tan avanzados y que en ese momento no había software tan potente como el que tenemos ahora.
Uh-huh. O sea, que hoy en día se podría predecir aún con más afinidad.
Sí, es lo que se hace. Sí, sí.
Ja entrant més en tot el tema de visualització científica, una cosa que vam estar parlant és que treballeu en trobar nous llenguatges i eines que facilitin la comunicació i la divulgació, no només a nivell de ciència, sinó també en el periodisme ja més adreçat a tota la societat. Ens podries una mica explicar en què consisteix, quines tècniques o en què consisteix aquest treball?
Vale, o sea, después de la investigación lo que surgió aquí en el centro fue armar un pequeño grupo de visualización que se encargara de dos cosas. Una es preparar y mostrar los datos a la sociedad y al público en general como para hacer divulgación, que creo que entiendo que eso es lo que... Para el lado que quieres llevar la pregunta, para el lado que te la voy a contestar yo es que también hacemos desarrollo de visualización de datos para los mismos científicos. O sea, hay lo que se llama ahora estas modas como Big Data y cosas que son básicamente que los datos que podemos generar ahora son muchos, muchos, muchos más grandes de lo que podíamos hacer hasta hace 2 o 3 años y no se sabe cómo extraer información, valor de esos datos.
A nivel de las ómicas, por ejemplo.
A nivel de Facebook incluso, que tiene 600 millones de usuarios que usan una hora por día su página y genera no sé cuántos clics. Eso es una cantidad de datos que es inmanejable en términos de lo que se conocía hasta hace pocos años. Ahora hay técnicas nuevas para filtrar, para peinar, para masajear estos datos y poder sacarle valor comercial, ¿no?
¿Esto masajear los datos o atraer al...
No, sacar los datos condena... para hacerte la publicidad y acertártela.
Claro.
Que es el verdadero objetivo.
El Bitcoin d'Otra, va ser el Google I.O. de fa 2 anys, va parlar que en els mapes en els mapes de Google Maps massajava, fent massatges als dades. Exacte. I a partir de llavors has d'estar sempre parlant dels massatges.
Bueno, imagínate que para el científico de hoy que tiene acceso a computadoras del tamaño de que potencias del petaflop y las que va a haber para el 2018, que son el exaflop, o sea, mil veces más.
És que els petaflops te'ls fumes molt ràpid.
La cantidad de datos que tienes son demasiados para que puedas manejarlos en tiempo real e interactivamente. Entonces nosotros... Lo que estamos desarrollando son técnicas para que los científicos puedan manejar esta cantidad de datos, filtrarlos, peinarlos, masajearlos y que pueda utilizarlos de una manera interactiva y productiva. Y en cuanto a lo de la sociedad y las radios, lo que hay es una filosofía en el grupo. Lo que hay es una filosofía de que, partimos de la premisa de que los científicos no están entrenados en comunicación porque están entrenados en su área de especialidad y eso ya les lleva suficiente tiempo como para no poder hacer otras cosas. Pero no son expertos en comunicar sus resultados, en comunicar sus ambiciones, en comunicar sus ideas. Los expertos en eso son diseñadores gráficos, comunicadores en radio y en otras áreas. Estos no saben a veces de la ciencia y entonces hay que mezclarlos un poco, hay que hacer un grupo híbrido o interdisciplinar, como quieras, que tenga eso y que se apoye en una tercera pata que es el acceso a tecnología, a desarrollar nuevas maneras de mostrar los datos y cosas, inspirados un poco en Galileo, por ejemplo, que era un gran científico tenía acceso a telescopios, que era tecnología muy moderna para poder hacer cosas. Y lo que no se sabe mucho es que Galileo, como buen hombre del Renacimiento, era un excelente artista, estaba entrenado formalmente y era un muy buen pintor, muy buen dibujante. Y muchos de sus resultados, muchas de las cosas que él hizo, tuvieron éxito y convencieron a sus pares gracias a la manera en que él los mostraba. Mm. Él tenía maneras de hacer las cosas que no...
I això enllaça amb allò que dèiem al principi, de que aconseguia també doncs, mecenatge per la seva investigació.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Bé, continuem en conversa amb en Fernando Cuchetti, ja just abans de la tertúlia Mossegui, i una de les coses que sí que hi ha és, a veure, actualment tots els temes aquests de visualització de les grans dades, necessiteu el Mare Nostrum, que és un supercomputador que a més es val moltíssims diners, però hi ha una cosa que no es para, que és la llei de Moore, que és aquesta, diguéssim, la potència de càlcul que es va duplicant cada 18 mesos. Mm-hmm. Vosaltres creieu que seguiran fent falta aquests superclústers de comunicació o d'aquí 10 anys, doncs jo mateix podré muntar aquí una pila de Mac Minis o el que hi hagi en aquell moment posats en paral·lel i podré fer-me els meus supercàlculs en el meu despatx sense necessitat de passar per la capella amb quatre mòbils en paral·lel.
Para que te des una idea, en el año 1993 la computadora más grande del mundo, bueno, no recuerdo el nombre, pero creo que estaba en Estados Unidos, tenía la misma capacidad de cálculo que un iPad 4. Exactamente la misma, o sea, al nivel del pequeño porcentaje.
En el año 90 y...
20 años
atrás. Y la pantalla era más fea, seguro.
O sea, hace 20 años hemos pasado del ordenador más rápido del mundo a algo que te compras por unos 500, 600 euros. O sea, sí, en algún momento el poder de cómputo va a llegar, pero siempre vamos a querer seguir haciendo más, ¿no? Siempre vamos a querer, o sea, dentro de 20 años...
Y habrá unos problemas que podremos abordar.
Claro, el Mare Nostrum lo podrá vender Apple dentro de 20 años por 500, 600 euros y podremos hacer las cosas que hoy hacemos allí, las podrá hacer un médico en su consultorio con un pequeño ordenador, poder simular tu corazón, poder decidir si te conviene tal o cual droga, pero habrá otros problemas que hoy no tenemos ni acceso porque son demasiado lejos de nuestras escalas, que serán las que tendrán que hacer los superordenadores de ese momento.
El que passa és això, sempre hi ha més coses que volem calcular. Una cosa que he sentit aquest cap de setmana, per exemple, és que a Boston, que han tingut aquests problemes doncs, amb aquestes bombes que han tirat dos nanos i vingut tot aquest merder, es veu que van fer servir una quantitat de software superavançat de reconeixement de cares, i la localització dels nanos que presumptament duien les bombes no ho va fer un ordinador, sinó que va fer una persona mirant-se 400 vegades un vídeo, o sigui, tenien senyors mirant vídeos i la resposta no la va donar un ordinador, la va trobar una persona reconeixent les cares. És curiós que encara els ordinadors no han arribat a Minority Report del tot.
Encara,
però arriben ara.
I tens alguna pregunta més, Sílvia?
Jo, per finalitzar una mica, que creus que també, bueno, referit a la divulgació científica, perquè una mica sempre, quan mires un article, dius, hosti, és que està ple de formalismes i potser hauríem de passar a un tipus de revista científica o un tipus de comunicació molt més simple, molt més senzilla, i que també agafés aquestes tècniques que agafeu vosaltres, figures molt més entenedores, infografia, és a dir, totes aquestes tècniques que ara s'estan aplicant en el periodisme i en general, s'haurien també de traslladar en l'àmbit científic?
Creo que sí, creo que la ciencia como un todo mejoraría muchísimo si por lo menos los científicos tuvieran 6 meses de un curso de cómo de nociones básicas de composición, diseño y un poco de escritura, cómo se hace un arco argumental, cómo se cuenta una historia. Creo que son herramientas básicas que sirven para todo y que como seres humanos tenemos intrínsecamente desarrollados por la evolución. Sabemos contar historias desde hace 50.000 años. Y sabemos dibujar cosas en las paredes de las cuevas desde hace no sé cuánto, como 30.000 o 20.000 por lo menos. O sea, que son cosas tan naturales que hoy están muy desarrolladas y que con muy poquito podríamos hacer que los científicos mejoren sus capacidades de comunicación en un salto cualitativo. Igual luego les sirve para que tener mejores trabajos, más citas a los papers y cosas así.
Es que tú lo que vols es que las revistas científicas se asemblen más... Muy interesante, ¿no?
No, que simplement...
O al cuore, eh?
O al cuore.
No, que simplement llegeixi un article i no faci ploc i m'adormi.
Sí, la narcolèpsia per lectura d'article científic jo també soc una mica...
Sí, només fos problema de l'article científic.
El que sí que sé és que hi ha algunes revistes d'aquestes científiques que comencen a acceptar, per exemple, vídeos com a format de comunicació. En comptes de... I a més hi ha gent doncs, que en comptes de que a més de publicar els papers, el que fan és els està fent una publicació alternativa com a...
No, sí, no sé si era la Frontiers o una altra revista d'aquestes que també apostava per utilitzar un llenguatge molt més simple i molt més senzill i que es podria basar també en la infografia, que és una eina fantàstica.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes Queixalada, el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Acabem aquí la tertúlia amb en Fernando. Muchas gracias por haber venido y acompañarnos este rato. Espero que te lo hayas pasado bien.
Pues sí, muy interesante. Muchas gracias por invitarme.
I ja, sí, i sabem que has de marxar, que tens que anar a alguna reunió, però que et pots quedar aquí tota l'estona que vulguis i si algun altre dia doncs, teniu coses que explicar, doncs ja sabeu on som. Ja moltíssimes sabem. Gràcies. I ara passem al sorteig. Ah, no, abans tenim música del nostre amic l'Oriol Nieto, el cantant de Sargon que actualment està fent les Amèriques i ens fa un cover d'Òpez.
Thank you.
aquesta setmana tenim sorteig especial. Recordeu que tenim el sorteig de Hola Labs.
Hola, la.
Hola, la, quin sorteig.
Hola, la.
És massa fàcil, no ho podem evitar.
Aquest és pitjor que el que he dit jo abans, que dels petaflops.
Sí, ah, sí, sí.
Que a veure,
sí,
pels
sí.
mosseguis sapigueu, a veure, sabem que tenim els megaflops, els gigaflops, els teraflops.
I els petacetes.
Teraflops, 3 zeros més tenim els petaflops, 3 zeros més hi ha els hexaflops. Hi havia una teoria que deia que fins als anys 60 la humanitat havia generat un hexabyte d'informació, però es veu que ara estem generant un exabyte cada vegada més ràpid. Hi havia
a més, d'informació molt útil, com per exemple el Twitter, que tot el que generem a Twitter és molt útil, sí, i s'ha de conservar.
El Twitter es perd, no hi ha manera de recuperar-lo.
Si, és veritat,
si no te l'has guardat,
no pots,
tu, jo tinc
no
tuits de l'any 2008 que estan allà.
El Twitter es guarda, que tu no hi puguis accedir és una altra cosa.
Exacte, aquest és el tema. Aquest és
bé,
el
que anàvem, teníem el Hola La de sorteig. Recordeu que és una llicència del servei Hola Labs que ens permet dissenyar de forma senzilla i en construint, no programant, una aplicació que després es transforma en nativa tant per iPhone com per Android.
I es connecta contra els RSS, contra els Twitters, els Facebooks...
La típica pàgina...
Google Plus no, perquè no hi ha API, perquè els de Google estan en plan virgen del puño.
Sí, per fer la típica pàgina empresarial o personal, això està superbé.
Sí, per la gent que són community managers, això pot anar molt bé.
I de fet ens sortegem una llicència il·limitada per poder construir l'aplicació i publicar-la als markets.
D'aquí 200 anys, la gent d'Hola Labs encara estarà donant suport a aquesta aplicació.
Com a mínim no t'estarà cobrant.
Ah, exacte.
No? És molt important.
Que està bé, està bé.
Doncs el guanyador ha estat en Joan Amat 89. Aquest era el seu usuari a Twitter. Moltes gràcies a tots per participar i ens posarem en contacte amb tu per via privada.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
I ara t'interromperé, Marc, perquè
bé,
és que
gràcies,
mà, clar,
gràcies,
he de fer de tu.
Gràcies, m'has emocionat.
Com ens comentava l'Albert, hem de fer un disclaimer perquè a Twitter ja sí que pots demanar els teus tuits, pareix que ho fas via offline.
I allò segurament hi haurà algun software que t'ho permetrà.
O el mateix que estava veient vídeos de Boston, ara se'n va al Twitter i et fa la select i t'envia tots els teus tuits.
És una possibilitat. Bueno, a veure, la setmana passada no vam parlar de Facebook Home.
Que
és aquesta porqueria que ha fet Facebook, que és bàsicament han agafat Android i la cosa que sempre ens estàvem queixant de que fiquen això als telèfons Android.
Tot això és, és comentari objectiu, eh?
Aquí absolutament objectivitat rigorosa. És aquesta porqueria que fan els telèfons Android de posar una capa per sobre, doncs els de Facebook t'hi foten una capa encara per
exacte,
sobre
sí, portada
més.
Portada a l'infinit.
No és una capa, és ciment. És ciment posat a sobre.
Ja t'hi posen allà una pastarada. Sí,
per explicar una mica perquè no heu escoltat, que ja és raro perquè mira que li han donat bombo la notícia.
Sí.
Facebook el que ha publicat és una aplicació per Android, que te la pots instal·lar. Per molts llocs diuen que era qualsevol Android, i no és veritat. Només els certs Androids a partir de cert nivell, o sigui, no, els baratungos i això no al·lucina com deu ser el launcher perquè no pugui anar amb aquests telèfons. I el que fa és que t'ho canvia tot el mòbil. El teu servei de missatgeria és el de Facebook. Sí que tens totes les altres aplicacions, però les has de buscar. Si tu fas servir el que tens a simple vista, el que tens fàcil, tens missatgeria de Facebook, entra a Facebook... truques per Facebook en els països on hi ha aquest servei, tot és Facebook. Les teves fotografies es pengen a Facebook i Instagram.
I a més, és multiprotocol. Per exemple, si tu i jo ens estem enviant SMS, a través de l'aplicació Facebook també van els SMS. O sigui, utilitza el protocol de transport que nosaltres preferim. Però allò sempre enmig de la pasta de Facebook i amb els caretos de la gent de Facebook i les fotografies enmig. És a dir, és un telèfon ja per perdre't en el món de Facebook i que Facebook sàpiga exactament tot el que vols.
Sí, a mi em costa entendre l'utilitat i per què ningú s'ho voldria instal·lar, però potser entre 6 mesos surten números i ens hem de callar.
I de fet el que està passant, el que diuen és que els telèfons que ho porten natiu tenen més funcionalitats que si no t'instal·les doncs, aquest launcher a sobre que te'l pots posar.
També deien que era molt per disminuir preus i vendre-ho a països més subdesenvolupats.
No, però això ja ho té Facebook.
Ja ho té.
O sigui, Facebook el que té és que venen telèfons subvencionats.
Sí, l'únic telèfon que han anunciat que ve amb això integrat, que és un HTC, diria que barat no era,
No. Aquest ja diguéssim estan fent el que ja fan els telèfons de països en vies de desenvolupament, on donen la connexió a internet gratuïta a canvi de que bàsicament no tens connexió a internet, tens accés a Facebook, que és el que feia Telefònica amb l'Infobia o l'American Online en els anys 90 a Estats Units, que és com van començar, que era una internet com tancada per ells. Doncs hi ha un internet de Facebook i és el que estan perseguint i segurament doncs, Ara ho estan ficant en l'alta gamma, és a dir, recomanem a tots els mosseguis que no us l'instal·leu.
Dimoni.
No li feu cas perquè el Marc està a punt d'instal·lar el Note 2, que és un dels telèfons on ja t'ho pots instal·lar.
Jo no m'ho penso instal·lar, no, però jo no tinc el Facebook instal·lat en el...
Hauríem de fer una llista de coses dimoni, coses del dimoni.
Bueno, a Badalona ens agrada i les cremem cada any. Ara el 5 de maig ens sembla que cremem un altre dimoni, ens el posaran aviat, el cremem. Podríem posar un Mark Zuckerberg allà directament.
Clar, és que Badalona és un
som
territori peculiar. Aprofitar que és Sant Jordi, jo volia parlar dels llibres interactius d'iPad. Vosaltres en compreu? O sigui, us agrada no parlo de llegir un e-book normal a un iPad, que entenc que sí que ho fem molta gent, parlo dels llibres interactius, aquests que pots crear amb l'Author, que pots fer... Barreges vídeo, imatge, text...
Sí, l'Author ara tindrà un any i un parell de mesos que va sortir. Jo em vaig deixar el primer llibre que van treure, que aquell llibre de biologia que havia tret aquell senyor, que hi havia moltes animacions i moltes coses, que era el llibre de demostració. I a veure, sí, el vaig trobar molt maco, però jo personalment no li trobo... Per mi, per mi, per l'utilitat.
És que em sembla que, no sé, té alguna cosa que fa que no acabi d'entrar, perquè sí que aparentment, si t'ho expliquen, sembla que hagi de petar-ho, però és veritat que després no veus gent llegint aquesta mena de llibres. No sé si és que hi ha poca oferta de llibres creats o que no, la combinació aquesta entre vídeo, potser com volem llegir, volem estar abstrets de tot i només llegir amb la imaginació i no volem estar sent bombardejats de vídeos.
És que jo crec que també potser s'ha d'anar pas a pas. El primer pas ha estat que la gent confiés en l'e-book, val? Vale, això està fet. I és veritat que el mercat és ampli i tal. L'altre pas és, primer de tot, que baixin els preus també de llibres digitals.
No crec que sigui un problema de preu. Per exemple, ara hi ha molta gent que té Kindles o lectors d'e-books amb la tinta aquesta...
electrònica.
La tinta electrònica. Però si tu estàs llegint un llibre amb el Kindle, no canvia l'experiència de llegir un llibre.
Això és el que preferia,
mentre que un llibre d'aquests e-books aquests amb l'iPad superinteractius canvia l'experiència. Ara estic llegint i ara m'estan fotent un diagrama que tinc
coses.
Ara tinc
un
vídeo que s'ocupa tota la pantalla, tinc que esperar que es carregui.
És com una mena de bombardeig, que potser quan llegim...
Ara em peta i em salta el launcher perquè s'ha penjat.
Que sempre feia, potser quan llegim volem només estar a llegir. Potser que aquest bombardeig no el volem.
I quan estem mirant vídeos, estem mirant vídeos.
O a nivell tècnic, potser a nivell tècnic, a nivell de presentacions, de quan estàs... Vull dir, per exemple, una presentació d'un congrés, a nivell més laboral, sí que potser podria tenir sortida. Allò que comença a buscar informació...
Jo crec que és un...
No ho sé, vull dir, és...
Pot tindre utilitat com a llibre de text, com a material...
educatiu.
Com a material educatiu de text, però com a gènere...
Clar, no, jo em referia gènere, perquè com que avui és Sant Jordi, per això. Si jo a dia d'avui no el veig com un...
Com a gènere no ho acabo
de
veure.
No, vull dir,
com a llibre?
Com a llibre no, però que pot tenir algun camp que es pugui introduir.
Tu penses, el llibre de text és un llibre que bàsicament t'obliguen a llegir. Escolta, si vols tindre aquest curs, llegeix-te això. I jo, per exemple, consumeixo molta comunicació multimèdia, però via YouTube. Si jo vull alguna cosa en format multimèdia, doncs estic en mode multimèdia.
Com
i que no
els programes de Mossega la Poma.
Exacte, els programes de Mossega la Poma, molt
anem
bé.
Anem a parlar dels darrers rumors d'Apple, que n'han sortit uns quants aquesta setmana. El primer és que l'iPhone 5S es pot retrasar entre un i dos mesos per problemes d'integració del lector d'empremtes digitals. Val la pena?
I per què vols un lector d'empremtes digitals?
Això és el que he pensat jo. Per què el vols?
I
que a més que
primer,
et pugui retrasar...
El rumor és... Hi ha un rumor que diu que hi haurà lector d'empremtes digitals...
No, el rumor és un pack. El rumor és... Sortirà més tard per culpa del lector.
I portarà el lector...
Home, clar, així.
I per què, carai, vols un lector d'empremtes digitals?
Jo tampoc.
Aquí hi ha alguna cosa amagada que ens estem perdent. Hi ha una conspiració, alguna cosa que ens estem perdent, però...
Igual és per dir, no, és que ningú et podrà robar el mòbil i llavors, en comptes de dibuixar una cosa, tu agafes el mòbil, fots la mà a sobre...
Clar, no, suposo, és que no se m'ha acut cap altra funció que sigui aquesta, però ja m'ha sobtat que es pugui fins i tot retrasar la posada en mercat del telèfon, per això, però bé.
Hi ha password i si no, el que et faran? A veure, és que això del lector d'empremtes digitals, perquè tot el robin, escolta, al final ve un tio amb un ganivet tipus cocodril dandy, et talla el dit.
És que prefereixo donar-li el pin a que em talli el dit. O l'ull, aquests sistemes de llegir la retina. Dius, hòstia, és que jo no vull això, ja et donaré el password, no et preocupis. Següent rumor
és... Sí, perquè vam veure tots...
Les pel·lícules, la culpa és de les pel·lícules.
La pel·lícula aquella, com es deia, la del... Demolition Man que agafa un llapis i treu l'ull. Demolition Man.
Següent rumor, aquest any sí que arriba l'iPhone low cost. Serà de plàstic.
Serà, això, aquest any sí.
Aquest any sí. Bueno, també amb l'iPad mini cada any era i un any van encertar.
Sí, tard o d'hora. De fet, l'iPad també havia de venir i l'iPhone... Tu no te'n recordes quan hi havia el rumor de que vindria l'iPhone i ensenyaven que era com un iPod llavors amb la Click Wheel, amb la rodeta, marcaves amb rodona. Hi havia alguns molt caps molt xulos. I què diu? Que hi haurà un iPhone barato.
Sí. Barato
i escardallot, com un Galaxy Note així.
Però jo crec que s'allunya de l'estètica Apple. Vull dir, s'allunya de l'estètica Apple o de la imatge que tothom té d'Apple.
A veure, tu has vist, per exemple, els MacBooks aquells blancs? Plastiquete de PVC
i l'iPhone 3GS era plàstic per darrere, no?
L'iPhone 3GS era d'un plàstic així dur, era un plàstic com dur, però era plàstic.
Però sí, no ho sé, no... jo
escolta, no ho veig.
Tot ha de ser d'alumini, fibra de carboni, com si fossin Lamborghinis.
I el següent rumor, que això va sortir de Wall Street, que aquest t'agradarà, diuen que estan buscant substitut pel Tim Cook, que estan buscant un nou CEO. No vol dir que el facin fora, sinó
estan
que Apple...
com a director general.
Sí. A mi em sembla bé.
Home, és que els keynotes allà quan es posen en plan mossèn Cinto...
Sí, però podríem buscar un presentador
Apple,
només.
Estem molt... No, perquè això ha de ser el CEO que parli bé. El Forstall sí que tenia més fusta.
Que contracte era Steve Ballmer, que les presentacions li dona vidilla.
Almenys és més divertit, eh?
Esdeveniments que per als humans semblen misteris sobrenaturals, per en Jordi López només són sudokus dels senzills. En Coque té totes les respostes a la gran pregunta. I això per què?
Bé, en realitat, en Jordi, que avui és el seu sant i és el seu cumpleanys, per molts anys, Coque, una abraçada des de Barcelona.
Felicitats.
Felicitats.
Però avui, com que en Jordi, no pot entrar, tenim a la Sílvia Bolanàs, la substituta de luxe. Què ens portes avui, Sílvia?
Bé, una mica el que he fet és agafar l'entrevista que hem fet en Fernando i continuar amb el tema de visualització científica.
Més visualització. Però
i més comunicació.
Per la ràdio
és molt radiofònic.
És molt radiofònic.
Estem... És molt radiofònic, però us faré una entrada.
Ara
en el...
Puccinellis aquí a la càmera de vídeo.
No, però prometo que faré una entrada en el WordPress perquè ho veieu tot.
Puedo prometer y prometo.
És a dir, el cervell humà vull dir, està programat per percebre la realitat majoritàriament...
No, a veure, un moment, Sílvia, un moment, a veure.
Estem a ciència.
No, estem a ciència, però una cosa és que em vinguis amb ciència i altra cosa és que em portis determinisme científic. El cervell humà no està programat.
No està programat, però...
No està
visual...
programat. No, és una metàfora que fa servir tu per explicar-ho, però el cervell humà no està programat.
No està programat, però... Els,
aquí,
vull dir que...
cienciologia no, eh?
Vale, t'ho accepto. Llavors, és a dir, majoritàriament la manera que tenim més fàcil de comprendre la realitat és visual. És visual. Per tant, la comunicació ha d'anar dirigida o s'ha de donar un èmfasi molt a tècniques gràfiques per millorar tant la comunicació, però també és una eina molt important en la recerca, en millorar la recerca i fer-la més eficient. Llavors, jo el que us he volgut portar són uns petits exemples d'això. I ràpidament, per exemple, una que m'ha agradat molt es diu, és un treball que es diu Infographic Explanation of the Universe.
Des de la modèstia, no? Veig que és el nom.
Of the universe,
és de l'univers.
No, jo he començat fort.
Són campions olímpics aquesta penya, eh?
Del Marco Leno, que es tracta de navegar a través del temps per tot el sistema solar, des dels seus inicis fins a l'actualitat. I és una pàgina que es basa en infografia que... aquesta tècnica el que fa és intentar d'utilitzar el mínim de recursos textuals i tot en suport visual.
Bueno, val a dir que quan jo tenia 10 anys hi havia una sèrie a la tele que es deia Cosmos d'en Carl Sagan que feia exactament això.
I que molava molt.
I
perquè
molava
jo...
que t'hi cagues, eh? Però que això diguéssim... No és...
I et posava al teu lloc ràpid, eh?
Sí.
Si tens qualsevol mena d'ego desmesurat, veus allò i dius...
El rellotge del món, aquí apareixem a l'ésser humà, i comença a tocar les campanades, ara apareixem nosaltres.
No, però us passaré perquè és una pàgina interactiva molt xula i que realment, no sé, a mi m'ha semblat superxula. I ja us passaré el link, farem l'entrada a Mossega la Poma. Llavors, continuem, Foldit. Foldit què és? Això us agradarà. És una aplicació desenvolupada per el grup del David Baker, un tio és aquell dels jefazos en biologia estructural de la Universitat de Washington, i es tracta d'un joc online perquè els jugadors puguin jugar a plegar proteïnes i donar...
A plegar proteïnes?
Sí, sí. De què te'n van parlar a Badajocs? Ara que ho diu un company meu em va parlar.
I el que no poden arribar a fer els algoritmes computacionals que tenen un cost increïble, generar totes aquestes estructures perquè són dinàmiques, és intentar imitar el moviment que fa una proteïna tenint en compte tot d'equacions energètiques i bla, 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 és a dir, coses molt complexes, doncs el que fan és dir, mira... aprofito la intel·ligència humana, aprofito dos jugadors i que ells intentin plegar aquestes proteïnes i generen noves configuracions, i això el que ha permès és generar un enzim que tenia 18 vegades més activitat que l'enzim original, sí, aprofitant les estructures que havien donat els jugadors.
Això com funciona? Seus a dos de Bilbao i els diu a que no hi huevos, no?
A que no hi huevos,
això és exacte. Això és crowdsourcing i gamificació tot i Serious Games, però...
Parlarem de gamificació dintre de no moltes setmanes.
I bueno, això, aquest joc em recorda també una miqueta aquell joc d'Alchemy, d'alquímia, que combinaves elements i que li donaves un bolet a un home i es convertia en el Super Mario.
Sí, t'anava a dir, però allò, clar, era, barrejava molts conceptes, aquell joc.
Sí, sí, estava molt ben parit. I què més tens?
Un altre que m'ha agradat molt. És un blog, és una pàgina, un projecte que es diu Information is Beautiful, Ideas, Issues, Knowledge, Data, Visualize, del David McCandless, escriptor i dissenyador que havia treballat per The Guardian and Wire, i que... Una mica el seu objectiu és això, és comunicar, mantindre un contingut però minimitzant l'ús de recursos textuals i jugar amb les tècniques visuals. I si aneu a la seva pàgina web, que també us passarem, doncs mola molt, vull dir, dit així, a un dels treballs que es diu Influvenza, que és un diagrama de Venn que podeu anar veient.
Un diagrama de què?
Diagrama de Venn. Són boletes d'aquelles que van interaccionant, que es van entrellaçant per veure... conjunts que interaccionen, que estan integrats.
Diagrama de pilotetes.
Diagrama de pilotetes.
Pilotetes.
Diagrama de pilotetes. Influenza. Però mola molt perquè podeu veure el virus de la grip que li toca a cada animal i com es van els virus saltant un a l'altre fins que ens arriben a nosaltres i llavors la palmem.
Quina il·lusió, no?
Fa molta il·lusió.
O no la palmem i les farmacèutiques venen Tamiflu preparats.
Ah, vinga, vinga.
El ministeri de França ha comprat una base de
Tamiflu. Canviem de tema perquè ens encendrem.
Sí. Una altra vindrà que... la Teresa Forcades a Pinyó.
Llavors, un altre que també és interessant és a Gun Laws in the USA, és un treball de The Guardian, i també és un infograma interactiu que et permet saber la legislació de les armes a cada estat, ja que l'Obama ara una mica vol restringir tot això. Doncs el que trobareu és que és totalment heterogènia, que cadascú fa el que vol, i sobretot compareu la legislació que hi ha al nord-est versus la del sud-oest. Ojo, si aneu a Texas, prepareu-vos.
Sí, a veure, una cosa, jo sempre ho havia fet, li feien en Coque, també t'ho faig, però has parlat d'armes, i al final és l'única arma que importa i que ens interessa en el món de la ciència és quan tindrem un sabre làser. Llavors, a veure si...
A mi també m'interessa.
T'hauries de preparar una secció de veure
d'un, que jo també
quins experiments s'estan fent i com està la ciència envers a portar-nos a aquesta cosa que tots necessitem tant, que és el sabre làser. És un gom jabar que plantem aquí al davant teu.
Jo amb un X-Wing també quedaria bastant content.
Amb un X-Wing també, però a X-Wing jo vaig
volta...
veure un, hi ha una a Euro Disney.
Sí, però no vola. Jo
I tant que vola, però tu no el vas veure bo, jo vaig veure a aterrar, home, i l'X-Wing funciona.
Això amb els petaflops davant, no el vas veure volar?
Una altra cosa que m'ha semblat interessant és el BioBlender, que era una mica fent referència al que estava parlant el Fernando. No. De que ells també intenten...
Perdona que t'interrompi, però aquest nom és molt de teletienda.
BioBlender.
El nou BioBlender. Vostè mete sus molècules aquí...
Un dia juro que us portaré tots els noms de bioinformàtica, de programes, i riurem.
Vam riure molt també el dia que vam comparar condons amb els telèfons Android.
Sí, bueno, però... sembla que expliques BioBlender, que si no...
Explica'ns el BioBlender.
El BioBlender. No, en Fernando parlava que ells també generaven eines de visualització que permetessin als científics... millorar la seva recerca. I el BioBlender el que fa això és intentar utilitzar la màxima quantitat d'informació de dades, molt tipus de dades sobre molècules, per exemple, raigs, sobre la seva forma, l'energia, sobre si és hidrofòbica, característiques fisicoquímiques, de manera que puguin donar una imatge molt més real d'aquestes molècules que s'estan estudiant. Això en estudi de fàrmacs és molt important. I a més també és molt guai aquesta aplicació perquè també permet modelar l'entorn celular, una cosa que sempre ha generat molta més controvèrsia i que la gent ha qüestionat molt més. I és un exemple de com la visualització és important també en la recerca científica. I bueno.
Molt bé, doncs passem a una miqueta més de música de Lori Nieto, en aquest cas fent un cover dels Beatles.
Show on.
Molt bé, passem a les propostes mosseguis i jo començo amb una proposta del
no
Gerard.
No tenim sintonia de propostes?
Com? Teníem... Ah. No hi ha sintonia de propostes,
la cara de l'Albert,
eh?
Del tècnic.
Què ha passat? Tècnic!
No n'hi ha sintonia! No n'hi ha? No en d'això, no gastem, si vols fem...
N'hauríem de tenir.
Propostes mosseguis! Escolta, que ens enviïn música per les propostes mosseguis i...
Proposta mosseguí de música per les propostes mosseguis.
Algú que ens faci una cunya de propostes mosseguis. Bueno, en Gerard Talís, que recordo en Gerard que tinc una palm per ell, posa't en contacte amb mi per mail, que t'he de fer arribar un premi.
Està tan interessat en rebre el premi.
Passa olímpicament el premi, sinó que el donarem
Gerard,
al Museu de la FIP o alguna cosa, eh? Bueno, en qualsevol, ens recomana l'aplicació FFlux, que està fet per Mac i per Windows, per iOS amb jailbreak, que permet gestionar el tipus de llum de la pantalla depenent de l'hora. És a dir, que et va canviant la intensitat i la temperatura de color perquè sigui una experiència
fantàstica. Ara vaig a ser una mica troll, eh? Oh, això que tenen qualsevol tablet Android, per exemple, d'Asus, des de fa 3 anys, ja ve per defecte el sistema.
Bueno, però això ja fa temps que hi era, eh?
En JTelMac, que és en Jordi Esteve, via Twitter ens proposa... Ah, sí, és veritat que el vaig veure. Un genial vídeo d'animació d'un minut que repassa tota la primera, que és la quarta, pel·lícula de Star Wars. En un minut la repassa sencera.
És la primera, és l'episodi 4, una nova
esperança.
La primera, que és l'episodi
4. La de tota la vida.
Exacte.
En un minutet teniu el resum de la pel·lícula i és un vídeo superxulo. Us deixarem el link a YouTube.
I l'amic Arnau Castelldor, que està a Falun, Suècia, comença una nova etapa com a director d'informàtica allà i busca analista programador d'aplicacions mòbils d'iOS per començar com a molt tard
espera,
en dues
espera,
setmanes.
Espera,
a dir.
Espera. D'iOS i d'Android.
D'iOS i d'Android. I també busca de 2 a 3 programadors d'aplicacions mòbils. Òbviament, per anar a viure allà, a Suècia, ara ve l'estiu i a més ja està, tindrà el seu rotllo, i l'empresa pot donar un cop de mà per trobar allotjament, vivenda, interessat. Escriu-nos a cultura@mossegalapoma.cat i ens envieu el vostre currículum. Ara busquem feina.
Som bossa de treball, eh?
Som la conya, eh? Tenim un braç
estem
molt
pujant,
llarg.
Estem pujant, eh? Això està pujant. Braç,
no és l'únic el que tenim llarg, però...
D'aquí a no res a fer els matins de RAC1.
Sí.
Bé, jo us vull recomanar un article, no perquè el fes jo, sinó perquè em van enviar Holoclip. Sabeu d'aquestes lents que es posen a l'iPhone,
sí,
per fer fotografia?
Sí, jo les he utilitzat i sí. Són...
Llavors, vaig fer un article simplement comparant fotos fetes amb l'iPhone i amb cadascun dels 3 objectius diferents que porta aquest aparell, que està superbé, és molt xulo. Llavors, el bo és això, que us deixarem el link, podeu entrar i veieu les fotos fetes amb lent i sense lent. Llavors,
el problema és que les lents aquestes, quan hi ha zoom,
per això dic
hi ha molt poca estabilitat.
Jo em vaig dedicar a fer fotos perquè es puguin comparar i a partir d'aquí podreu... Els que us agrada fer fotos sí que tenen efectes alguns que són molt interessants i és prou petita i prou portable.
També ens avisen que a Change.org hi ha una campanya per demanar Sony, Microsoft i Nintendo que incorporin el català en els seus videojocs, potser els haurien de tocar la butxaca. Posem el link en les show notes.
Ah, jo també tinc una proposta, ja que estem a Sant Jordi. És Sant Jordi,
sí.
Per tant, llibre. Proposta de llibre, vale? Albert Serra i la novel·la No el cineasta, d'Albert Forns. La recomano molt.
Molt
i aquí
bé,
ho deixo.
Ja tenim un llibre, això ho escoltaran d'aquí 2 o 3 dies i
tindrem no tota
una pila de llibres per escoltar.
I a més, el títol no és fàcil. Albert Serra, no... La novel·la, no el cineasta.
No el cineasta.
Albert Serra és part del títol,
complicat.
No és el nom de l'autor.
No, l'autor és Albert Fons.
Bé, la propera setmana Mossega la Poma tenim una tertúlia 100% d'actualitat mossegui, o sigui que serà desparramada. Tornem a tenir Tomàs conduint el programa i jo em podré...
Depèn de com quedi aquest, si queda prou bé, potser no.
Ja no li diem que torni, ens quedem aquí nosaltres.
Gràcies
i prou.
A tots per la vostra atenció i, ja, com comentava el Marc, ens trobem la setmana vinent. Ja sabeu que ens podeu enviar les propostes, comentaris, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat, currículums per anar a treballar a Suècia, el que vulgueu, i al Twitter @mossegalapoma.
I recordeu que qui el gat pentina és que té gat i li agrada pentinar-lo.
Adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.